Ràdio Vilafranca.
La tardor cinematogràfica al Penedès Garraf és terrorífica perquè tenim el Festival de Cinema Fantàstic i de Terror de Sitges, del qual parlarem avui amb el Freddy Contreras. Bon dia, ben tornat.
Què tal, bon dia.
Bé, ets fan del terror o més de la fantasia?
El terror em costa. Sóc un poruc, des de sempre.
Hi he vist
molt poca cosa de terror. El cinema fantàstic sí que m'agrada, no? I poder no tant el terror psicològic, no?, el que ara que es diu, o el terror que es diu elevat, ara que és un... el que es, no?, es dediquen més a crear una atmosfera, però al final no acaba havent tant de terror, més que aquestes pel·lícules que et fan sustos gratuïtament. Aquestes sí que no les suporto i no puc. No dormo.
Tot i que Sitges porta l'etiqueta de fantàstic i de terror, la veritat és que es projecten tantes pel·lícules que hi cap una mica de tot, no?
Sí, clar, ara ja crec que... ja és això, no és el Festival de Cinema Fantàstic. O sigui, ara ja hi cap l'animació, no? De fet, després comentarem una mica, ja hi cap la ciència-ficció, ja hi cap la distopia futuristes aquestes de caos nuclears i de situacions semblants. I el terror encara hi és i té una forta presència, però sí que ha diversificat més. Jo recordo, per exemple, que no sé si va ser l'any passat o fa dos, es va estrenar Asbestes, no?, aquesta pel·lícula de Sorogoyen, que després va arrasar els Goya. Es va estrenar allà i tampoc és una pel·lícula de terror pura. O l'any passat es va estrenar Pobres Criatures, l'última pel·lícula de Yorgos Lanthimos amb Emma Stone, que fa d'aquesta nova versió de Frankenstein, que terror no en feia. Vull dir que al final s'estrena una miqueta de tot i hi ha per molts gustos per triar i remenar. T'agrada dir.
Ahir començava a caminar aquesta 57a edició del Festival de Sitges amb Steven Soderbergh.
Steven Soderbergh fa anys que diu que es retira, I ha anat fent moltes coses, ha anat fent molts projectes, pel·lícules per plataformes, ha anat fent els seus projectes poder més petitons, no? I aquí ens porta Presence, que em sembla que és la seva primera pel·lícula de terror, i ha fet un gir, no? Al final és una casa amb fantasmes, amb presències, però ha fet un gir i en comptes de posar-ho al punt de vista, no?, a les persones humanes, ho posa al punt de vista de la presència. No sé com haurà sortit. Tinc un conegut que ja l'ha vista i m'ha dit que és molt interessant,
sí?
I que arriba, no sé si m'ha dit que cap al gener o novembre, finals d'any, i m'ha dit que val la pena i que, si més no, que li dona un gir a aquestes pel·lícules de cases cases amb presències, que ja n'hem vist unes quantes. Què més? Coses. Night Beach. Night Beach, de què va? És l'Amy Adams. Per tant, ja tenim aquí la primera... el primer motiu per veure la pel·lícula, que acaba de tenir una criatura i diu que això l'ha començat a transformar en un gos. No sabem, és una premissa molt curiosa, però es veu que al final el que ve a ser és d'una manera, no? M'agrada perquè el cinema fantàstic el que fa molts cops és criticar o donar una visió d'algo molt terrenal, no? A vegades política, a vegades feminista, però li fa un gir, no?, amb el fantàstic, i llavors t'ho explica d'una altra manera, que a vegades no ho veus a venir i pam, ja tens aquí el detallet, el detallet, la crítica, el comentari que vol fer la persona que dirigeix amb els guionistes, no? I aquí doncs es veu que també és, tot i que la premissa és una mica inversemblant, doncs tenim la una crítica, es veu que àcida, no?, aquesta societat heteropatriarcal i que, bueno, que estem envoltats, no?, i una mica per trencar estigmes.
També veurem la primera pel·li de la filla de Spielberg.
Sí, d'aquesta no en tinc tant de notícia. No sé com hi sortirà, esperem que se n'en sorti tan bé com el seu pare. El seu pare s'ha dit que ha tocat tots els pals. Aquesta noia comença amb el cinema fantàstic. a veure que, com li va, no? A veure que li desitgem molt de sort i que tant de bo li vagi bé com, no? Feia uns mesos dèiem que M. Night Shyamalan, la seva filla, no? També s'endinsava en aquest món fantàstic, li va anar prou bé la pel·lícula, tenia crítiques de tot, però la va veure prou gent com perquè pugui seguir fent cine i aquí, pues, a veure si trobem el, de novetat una nova cineasta molt interessant.
El protagonista de la seva pel·li és Giancarlo Esposito, el de Breaking Bad. I, a més, vindrà a Sitges, el tindrem aquí. O sigui que ens sentirem a parlar.
És que a vegades no en som del tot conscients, però Sitges ja té un renom mundial, que vull dir que les pel·lícules potents, no? Abans ho dèiem, pel·lícules que han anat als Oscars, que han guanyat els Goya, estan a Sitges, no? I que, per tant, és normal que cada cop més vinguin artistes o cineastes amb prou potencial com per fer la promoció de les seves pel·lícules.
Què més vols destacar d'aquests 10 dies de cinema fantàstic i de terror?
Crec que vull destacar la que serà la pel·lícula, no, d'aquest any, d'aquest gènere. Si més no, això és el que diuen la crítica, que és The Substance. Aquesta pel·lícula de la cineasta francesa Caroline Farget, amb una Demi Moore i una Margaret Kelly, explica la història d'una empresa, una megacorporació, que treu una, no sé com dir, un tractament, no?, per seguir sent jove eternament. Llavors és com Demi Moore comença aquest tractament i les coses no surten tan bé com hauria de ser. No? Va guanyar aquesta pel·lícula, va guanyar el festival, el guió, no?, el millor guió del Festival de Cannes, i va guanyar a la pel·lícula del Premi del Públic del Festival de Toronto. Per tant, diuen que és una pel·lícula molt gore.
Hi ha molta sang, oi?
Molta sang. Si veieu el trailer, veureu que la imatge també és una imatge evocadora, amb molt colors estridents. També es veu que hi ha, no?, aquesta modalitat del terror que es diu el body horror, no?, que té a veure amb el cos humà, com es deforma, com, bueno, com el transformen, no?, el cos humà, i diuen que hi ha dues interpretacions magnífiques d'aquestes dues actrius i que la Caroline Farget, doncs que destaca com a guionista i directora i que crec que serà una directora amb molt de futur en aquest terreny.
I com cada any Sitges cuida molt portar una bona selecció de pel·lícules asiàtiques i orientals, i aquest any també n'hi ha unes quantes.
Unes quantes, no? Al final el terror asiàtic té un públic molt gran. De fet, ha fet moltes pel·lícules de les més terrorífiques dels últims temps, i aquí també en tenim per triar i remenar. Clar, com us deia abans, jo no sóc gaire fanàtic, no conec gaire els cineastes que es dediquen més a aquest cinema de terror, no?, o de susto, d'asiàtics, però em podeu triar a remenar, entreu a la web i veureu que ràpid trobareu alguna cosa que us pugui agradar o interessar.
D'un festival que comença a caminar, ho feia ahir amb la presència estel·lar de Steven Soderbergh, a un altre que va finalitzar i que també volem comentar, com és el Festival de Cinema de Sant Sebastià.
Exacte, la setmana passada ja els vam fer una miqueta, no?, de com havia anat, cosetes a destacar, i al final una de les coses que vam dir era que Albert Serra segurament guanyaria, no?, aquesta Concha d'Oro de premi, i al final doncs ha sigut així, i amb la seva pel·lícula tan polèmica, no?, com es deia, ho tenia per aquí, no la trobo.
Ai, la de la tauromàquia. Sí. Tardes.
Tardes de soledat, em sembla. No, que no sabíem si estava a favor o en contra, però al final doncs s'ha endut el seu premi, però això no vol dir que estigui content, no? Vull dir, Albert Serra, com sempre, ens ha deixat certes declaracions.
Sí, escoltem què deia quan rebia aquesta Concha de Oro.
Bueno, buenas noches a todos, muchas gracias. Yo querría, evidentemente, pues agradecer el premio al jurado. Está formado por gente que respeto y aprecio, entonces es un honor de recibirlo de sus manos. También me gustaría agradecer al festival, evidentemente, por haber seleccionado la película. Es una historia que viene de lejos y siempre que hablábamos de ella, pues me animaban, ¿no?, que si salía bien y que se les gustaba y que se podía, pues les gustaría quizás enseñarla aquí, y siempre tuve esta idea en mente. Entonces, pues la cosa acabó de esta manera y se lo quiero agradecer. También al equipo, evidentemente, sobre todo la parte de imagen y de sonido, que para los que han visto la película, gracias a Artur Thor y Jordi Rivas, que siempre se llevan la peor parte por el trabajo, por la cantidad de horas, de muchos meses de montaje 7 días a la semana y finalmente, inevitablemente, a los protagonistas de la película. Cosa un poco interesante desde mi punto de vista, porque acercarse a este grado de intimidad, ¿no?, con una gente que es bastante singular, pues, no sé, fue un privilegio, un honor, y también pues, hay que agradecerles este acceso tan abierto, esta abertura de mente de permitir pues, que gente como nosotros estuvieran allí, Andrés Rocarrey, a la cuadrilla, Mozo de Espadas, gracias también a los que intercedieron.
Esta gente bastante singular, ¿eh? En al·lusió als toreros.
Ja, ho diu una persona singular, no?
Molt singular.
Bueno, s'han entès, sembla, els resultats hi són. Després, també, a fora d'aquestes paraules d'agraïment, direm, n'ha deixat d'anar d'altres, que ell és la persona menys interessada a guanyar i que això li serveix per guanyar certs diners o perquè inverteixin més en la seva següent pel·lícula. No? I després li deien, què, com et sents? Què ara? Diu, sí, ara és la següent pel·lícula. Això del premi ha sigut una cosa, però no, que abans també deia parlava de coses i no parlava de pel·lícules.
Sí, coses.
Doncs sí, ara ja està pensant en la seva pròxima pel·lícula, que es veu que serà amb la Kristen Stewart i anirà sobre Rússia. No sé què podem esperar.
De tot, venint d'ell,
de
qualsevol
tot, no?
Cosa.
Fer un, també un petit incís, que és el segon català que guanya la Conxa d'Oro. El primer no recordo el nom de qui era, però bueno, que també està bé, no? Fer una miqueta de publicitat
i tant, escombrar cap a casa. I no només ha guanyat la Conxa d'Oro, sinó que també se'n va endur el Premio Feroz Cinema al Dia de la premsa cinematogràfica espanyola a la millor cinta. O sigui que per la porta gran, va sortir.
Li donem sort, li demanem... Ai, sí, li desitgem sort pels pròxims projectes.
Ara sí, anem a tafanejar la cartellera, que està molt i molt interessant aquest cap de setmana. Amb quina vols arrencar?
Amb Joker Foliade.
Hace 2 años el nombre de Arthur Fleck azotó Gotham como un huracán.
El juicio del siglo.
Creen que Arthur Fleck es un mártir. No lo es. Es un monstruo.
La primera vez que vi al Joker, cuando te vi. Por primera vez, dejé de sentirme sola.
¿Qué me dices, Arthur? ¿Sigues creyéndote una estrella?
Que empiece el espectáculo.
Puedes hacer lo que quieras. Eres el Joker.
Miren a toda esta gente. No volvería a permitir que ninguno de ellos me apague.
La seqüela de Joker, que ha costat uns 200 milions, hi ha qui diu que costa creure, ara, un cop vista, que Warner hagi invertit aquesta borrada en aquesta pel·li tan especial. Posa-li tu més adjectius.
Què passa, no? Jo crec que és important posar context. El 2019 ve un director que sempre havia fet comèdia, que és Todd Phillips, havia fet les pel·lícules de Ray Stevenson en Las Vegas, vale? Posem aquí ja el director, i diu que vol fer una pel·lícula del Joker, amb Joaquin Phoenix, com a Joker, no? I que li vol donar doncs, un altre inici, que li vol donar un altre gir al personatge. Què passa? Ens porta una pel·lícula que va sorprendre a tothom, no? Fins i tot va guanyar el Lleó d'Or de Venècia, per tant, una pel·li que si parles amb la gent normalment a tothom dirà em va agradar molt, molt violenta, tracta els temes mentals, no?, d'aquestes malalties mentals molt correctament i els agradava, no? Fins i tot els més puristes els agradava aquest nou gir del Joker. Què passa? Clar, ells, tant el Joaquin Phoenix com tot Phillips, per activa i per passiva, van dir que no hi hauria segona part, però clar, la pela és la pela, va fer molta bona taquilla i per tant van donar llum verda a fer una altra pel·lícula.
I Joaquin Phoenix no ha fet mai una segona pel·lícula fins ara.
Fins ara, perquè ell mateix va dir que si no trobava un bon guió, doncs que no s'hi volia llançar, no es volia enrocar en sagues d'aquestes de superherois. Clar, llavors, què passa? No? Crec que el problema aquí ha sigut que no podien fer una mateixa pel·lícula, no podien donar més del mateix, i per tant han anat per un altre cantó. No? Feia ja mesos que es rumorejava que això havia de ser un musical. Per què? També perquè havien contractat a Lady Gaga com per fer de coprotagonista amb el Joker i fer de Harley Quinn en principi. I, clar, li havien de donar aquest gir. Què passa? Aquí es veu que la pel·lícula, no?, passa 2 anys després del final de la primera pel·lícula, on s'ha creat una revolució social. Això ho tenia molt la primera, no?, aquesta lluita de classes. I aquí, doncs, seguim, no?, i el que van a fer és jutjar a Joaquin Phoenix, el Joker, per tots els actes que va cometre la primera pel·lícula. No sé què pensar. No sé, vull
dir. No és un musical, però hi ha molta cançó, no?
Hi ha molta cançó. Al final, a la primera pel·lícula també hi havia cançó. Ell ballava. De fet, després de matar les primeres persones, ell ballava. Es tancava en el lavabo, ballava, tot prim, no?, sense samarreta. I crec que s'ha volgut fer una mena de paral·lelisme, no?, amb la música i el seu cap, i que tot és aquesta música està en el seu cap, i veure com es trasllada al final a la pel·lícula que presentem, no?, avui. No sé, jo, si més no, curiositat en tinc. I tot i que les crítiques hagin sigut molt disperses i, sobretot, més tirant a dolentes, crec que és segur que ens donaran alguna cosa, si més no, per comentar. Després que ens agradi més o menys ja serà diferent.
La crítica coincideix que decepcionarà aquells que busquen una validació del mite de Joker, de la primera pel·li.
Bueno, crec que s'ha de ser valent a vegades, també, i si han fet alguna cosa diferent, s'ha d'anar a veure.
Clar, per altra banda, és una pel·li atrevida, valenta, que trenca regles, i estem molt acostumats a la uniformitat, no?
Exacte,
a Hollywood, no? Quan una cosa funciona, no la toquem.
Exacte, que tot sigui dintre d'un mateix cercle, que no hi hagin idees noves, ni vigila, no posis més creativitat del que toca, no?
L'anirem a veure.
Seguríssim.
Aviam què passa.
Seguríssim.
Tenim més pel·lícules.
Los Destellos.
¿Me vas a preguntar cómo está papá?
¿Cómo está tu padre?
Mamá, está mal.
O sea, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a faltar a clase cada vez que tenga una cita médica o qué?
O sea, hace falta, sí.
Oso. Que Madalena me ha dicho que venga una vez a la semana, intentar hacerlo y tal. ¿Cómo?
Yo me apaño, gracias.
Joder, es que es muy incómodo y te estoy hablando que no solo es
mamá,
para
de verdad,
mí.
Que ya
escúchame,
está,
cada
ya
vez
está.
Que voy se mete en su cuarto. Es muy incómodo.
Yo creo que te necesita mucho, Isa. Tienes que pensar en eso.
¿Por qué te escondes? Si ya me tienes.
Torna Pilar Palomero, la directora de La Maternal, Les Niñas, amb aquesta tercera pel·lícula, Los Destellos.
Los Destellos. Pilar Palomero, hem de recordar que dirigeix i escriu totes les seves pel·lícules. Aquí ho fa conjuntament amb Eider Rodríguez. Aquesta noia, no sé si us sona, però és escriptora i ha escrit llibres com Materials de Construcció, que està editat per Periscopi. Un apunt que us faig, de curiositat. I aquí doncs ens ve Pilar Palomero a explicar també una història molt terrenal, molt del dia a dia, i ens explica la història d'un matrimoni divorciat des de fa molts anys. Aquest matrimoni són Patricia López Arnaiz i Antonio de la Torre, que units per una filla en comú, i que estan separats doncs això des de fa 15 anys i fa doncs que no tenen relació també molts anys, no? Què passa? Ell li detecten una malaltia terminal, i és com es tornen a trobar per aquest fet i com ell acaba cuidant d'ell i tornen a sorgir aquests sentiments que semblava que estiguessin perduts, no? També hem de destacar que surt Julián López, és aquest actor que sempre ha fet comèdia, doncs fa de la parella actual de la dona, no? Per tant, una mica com el cinema que ens ha vingut donant Pilar Palomero, de, com dèiem, no? Aquest cinema més terrenal, d'explicar històries molt del dia a dia, amb molta sensibilitat i amb una elegància que poques troben a vegades.
Diuen que és la seva millor pel·lícula, és la tercera, la millor, i Patricia López, la protagonista, va ser Concha de Plata a Sant Sebastià per la millor interpretació protagonista. Favorita els Goya i els Gaudí, també sona molt.
Sí, no? Estarem... Clar, jo aquest any ja us vaig explicar l'altre dia que estic amb dues pel·lícules pels Goya i els Gaudí, que són La casa en flames i El bus 47, però evidentment Pilar Palomero estarà nominada a directora, seguríssim, i a guionista segurament també.
I tenim una última recomanació.
A les blanques. Little bug, little
bug. Abuela, casi me muero del susto.
No he podido resistirme.
Cuéntame algo de tu nuevo instituto.
Solo intento integrarme. Ese ha sido mi objetivo desde que dejé mi antiguo colegio.
Julian, tú no dejaste tu antiguo colegio. Te expulsaron por ser cruel con otro chico. Tu padre te habrá contado historias de cuando yo era joven.
Dice que no te gusta hablar de eso.
No me gusta, pero ahora creo que por tu bien debo hacerlo.
A les blanques, pel·lícula basada en un llibre de la mateixa autora de Wonder, R.J. Palacio, que ho va petar tant amb el llibre com amb la pel·lícula amb Julia Roberts.
Exacte, Wonder, recordem que era aquell nen que tenia una malformació a la cara.
Lobby.
El Lobby, no me'n recordava el nom, i que no anava al col·le i tenia, bueno, era el seu dia a dia, els seus problemes, no? Aquí el que ens explica és la història d'un d'aquests companys que tenia el Lobby al col·le, que el van expulsar per ficar-se amb Lobby, no?, i fer-li bullying. I clar, ara on ell va, aquest institut nou on ell va, pues està rebent el que ell va donar, no? Allò que diuen...
Te'l faràs, te'l trobaràs. Ah,
exacte. I llavors aquesta dona que sentíem és la Helen Mirren, que fa de l'àvia d'aquest noi, i li explica la seva història del passat, on ella, em sembla que era la França ocupada pels nazis, doncs va fer-se amiga d'un noi que tenia polio i que, per tant, també caminava malament, estava una mica malgirbat, no? I com, gràcies a aquest noi, ella es va poder salvar de totes les atrocitats que van fer els nazis a la seva comunitat, no?
Tots dos eren jueus i ella acaba acollida amb la família d'aquest noi.
Exacte, no? Doncs ens expliquen com tothom acaba sent persones, no? Tothom acabem sent persones, siguem com siguem, i que, per tant, és important que tothom tractar-lo amb respecte i sobretot, i una mica d'empatia.
Tot i així, diuen que no és nyonya, que no cau en el sentimentalisme.
Costa, i és veritat que us porto aquesta pel·lícula perquè està relacionada amb l'univers Wonder, direm. Vaig veure el tràiler i no em va desagradar del tot, no? Per tant, segurament si la primera va sortir prou bé, aquesta també pot ser que hagi sortit bé. I, si més no, una pel·lícula interessant, no? I que a vegades el missatge també... Que missatges com aquests a vegades falten.
Calen, sí, sí. I per cert, que al costat de la Helen Mirren fent de iaia hi ha la mare del protagonista, que és l'agente Scully, Gillian Anderson.
També gran actriu, que últimament l'hem vist a Sex Education, no? Per tant, també tenim dos dones tòtem allà, que això també ajudarà a aixecar la pel·lícula perfectament.
Tres històries per compartir i per gaudir aquest cap de setmana. Moltes gràcies, Freddy, que vagi bé.
A vosaltres, bon cap de setmana.
Molt bé.
Connecta't al Penedès en xarxa i estigues al dia de tot el que passa al territori.
Penedès en xarxa. Les notícies.
Bon dia, ara passa un minut de 11:45. Repassem algunes de les informacions que marquen l'actualitat a l'Alt i al Baix Penedès. Us parla Goretti Martínez. Verds i Xicots ja ho tenen tot a punt pel concurs de castells de Tarragona. Aquest cap de setmana es du a terme una nova edició del concurs de castells de Tarragona, la 29a, que viurà el seu punt àlgid la jornada de diumenge, on es veuran les cares les 12 millors colles del panorama casteller. Els castellers de Vilafranca, guanyadors de l'última edició del concurs, són un dels favorits per endur-se el títol. A l'assaig de dimecres, ple de gom a gom, van fer una prova fins a setens, de 3 de 10 amb folre i manilles, també el 4 de 10 amb folre i manilles fins a sisens, amb totes les manilles dalt, i el 9 de 9 amb folre fins a sisens, i també el 4 de 9 amb folre i l'agulla fins a sisens. També van repartir més de 600 samarretes i polseres per a les persones que vulguin acompanyar la colla a la Tarracó Arena Plaça amb samarreta, un dels requisits que ha posat l'organització d'enguany. Pel que fa als Xicots de Vilafranca, participaran en la jornada de dissabte, que començarà a 4:45 de la tarda, amb 18 colles. Els vilafranquins actuaran en 16è lloc i, si volen actuar en solitari, hauran d'aprovar un castell igual o superior al 3 de 8. Calafell ampliarà els horaris de bus per millorar la connexió amb Rodalies. L'Ajuntament de Calafell traurà a licitació el nou contracte del transport públic urbà, amb el qual vol fer una ampliació important dels horaris del servei de bus. El nou contracte es fixa que el servei ha de començar a les 5 del matí i s'ha d'allargar fins a la 1 de la matinada, amb la intenció de millorar les connexions amb els trens de Rodalies. L'alcalde del municipi, Ramon Ferrer, explica que aquesta ampliació no es podia fer amb el contracte actual, que ja havia crescut un 20% al màxim que permet la llei de contractes públics. El nou contracte ja tindrà un preu que ho inclourà, ha avançat Ferrer. La intenció és que tots els calafellencs tinguin servei de bus per agafar el primer tren del matí i per tornar quan arribi l'últim tren de la nit. A més, des de l'Ajuntament creuen que el comerç i la restauració també en sortiran beneficiats perquè es podrà tornar a casa amb transport públic després d'haver sortit a sopar, per exemple. Des de l'equip de govern apunten que les diferents línies i els horaris tindran retocs per escurçar els recorreguts actuals i així poder quadrar-los amb els horaris de Rodalies. Reventós Codorniu obté un benefici operatiu rècord de 39 milions d'euros, el seu rècord històric. Reventós Codorniu ha tancat l'exercici del juliol 2023 a juny del 2024 per tercer any consecutiu amb els millors resultats dels últims 10 anys i batent el seu rècord en benefici operatiu. El grup registra un creixement del 15% aconseguint els 39 milions d'euros. Aquesta dada, la millor de la seva història, situa el celler en un benefici net del 20%. La xifra de vendes també bat el rècord històric de la firma amb 232 milions d'euros de facturació, equivalent a un més 4% versus l'inici de l'exercici anterior, a tipus de canvi constant. Reventós Codorniu comercialitza cada any més de 57 milions d'ampolles en més de 50 països, 55% de cava i 45% de vi, amb marques de reconegut prestigi. I acabem parlant-vos de les portes obertes, les visites i un taller a Olèrdola pel cap de setmana ibèric. La seu d'Olèrdola del Museu d'Arqueologia de Catalunya no falta la seva cita anual i aquest cap de setmana participarà al 24è cap de setmana ibèric. Es farà una jornada de portes obertes el diumenge de 10 a 2:45 de la tarda amb entrada gratuïta i també proposen dues activitats. La primera és una visita dinamitzada el dissabte i el diumenge a les 11 del matí sobre quin era l'ús que feia en els ibers de l'aigua, que és la temàtica al voltant de la qual gira enguany el cap de setmana ibèric. El diumenge a les 12 del migdia tindrà lloc un taller sobre els colors dels ibers que ens aproparà a com a l'Olèrdola ibèrica es tintava la roba i la pell.
Penedès en xarxa.
Passen 6 minuts de 11:45. Dissabte i diumenge es celebra el 24è cap de setmana ibèric, una oportunitat única per redescobrir els jaciments i museus que conformen la ruta dels Ibers. La Fanny Vivar, des de Canal 20, ha parlat amb els tres jaciments del Penedès.
El cap de setmana ibèric sempre gira al voltant d'un tema i en aquesta 24a edició és sobre la gestió de l'aigua en cada una de les tribus ibèriques de Catalunya fa més de 2.000 anys. Aquest any és una ocasió per descobrir d'una manera divertida a través de reconstruccions històriques, tallers d'experimentació, visites guiades i teatralitzades, tots els usos i sistemes de gestió de l'aigua, com hem comentat, que es van desenvolupar als Ibers ara fa més de 2.000 anys. Des del Penedès en Xarxa volem acostar-nos i parlar amb els tres jaciments del territori per conèixer com preparen aquestes activitats. I començarem anant fins al Baix Penedès, concretament fins a Calafell, on trobem la Ciutadella Ibèrica de Calafell i saludem a la Georgina Castellsala, tècnica auxiliar de dinamització del patrimoni. Bon dia, Georgina.
Hola, bon dia.
Com esteu? Preparats i preparades ja per aquest cap de setmana que tenim a tocar?
Sí, sempre, sempre. És un cap de setmana que a més ens fa molta il·lusió, perquè a part de que té molt bona rebuda, una de les coses molt boniques que té aquest cap de setmana és que al final ens adonem que el públic que tenim és fidel. És a dir, que el públic del cap de setmana ibèric sol venir un any rere un altre. Vull dir, es mouen per diferents jaciments, però molta gent repeteix. I això ho hem comentat amb altres jaciments i ens adonem que ens passa una miqueta a tots i això està molt bé.
Teniu un públic molt fidel. I per què creus que són importants aquest tipus de jornades de portes obertes?
Bé, a veure, quan nosaltres ens trobem tots els jaciments que formem part de la ruta dels Ibers, sempre pensem, i el que intentem és precisament això, no? De donar a conèixer aquesta cultura, la cultura ibèrica, que sí que és cert que ja fa forces anys doncs, que com que s'ha estat fent molt bona feina, cada vegada es coneix millor, però sempre que la gent tingui un cap de setmana de referència on sap que a molts jaciments de Catalunya es fan activitats, doncs, i que van transmetent, no? Entre ells mateixos, allò de boca a orella, doncs això al final doncs, fa que la cultura ibèrica es conegui molt millor el territori, que al final és la nostra feina, per dir-ho així.
I aquest any el tema és el tema de l'aigua. És un tema molt d'actualitat.
Sí, precisament quan es va fer la reunió amb tots els jaciments que en formen part, que aquest any la vam fer a Ullastret, que ara és la seu doncs, de la Ruta dels Ibers, vam decidir que, tenint en compte la sequera que patíem i els problemes que hi havia amb l'aigua, per què no doncs, tractar precisament aquest tema, no? I perquè la gent prengui consciència doncs, que l'aigua ha tingut importància no només avui en dia, sinó sempre. I que ja pels Ibers gestionar l'aigua doncs, era algo molt, molt important.
Per tant, per dur a terme aquestes activitats que dureu a terme aquest cap de setmana, heu hagut de fer un treball de recerca o ja coneixíeu aquesta importància de l'aigua?
A veure, no, nosaltres, clar, per sort, doncs, tot l'equip que treballem a la Ciutadella de Calafell és un equip que és molt bo, que porta molts anys i que bueno, el tema de l'aigua pues, sí que és algo que havíem parlat. No? El que sí que és cert que a partir d'aquí el que hem fet ha sigut, hem creat una visita específica per parlar d'aquest tema. És a dir, era un tema que potser a les altres visites doncs, es podia comentar o en algun punt es podia dir alguna cosa, però el que hem fet ha sigut buscar tots els aspectes, ja només sigui de com s'emmagatzemava, com es recollia, per quins usos tenia, i llavors la visita és específica sobre això.
Aquesta visita que just ens estaves comentant tindrà lloc el dissabte a les 12 del migdia. Mm-hmm. I també és una
Exacte.
Activitat adreçada a tots els públics, com comentaves, i també el dissabte, tant dissabte com diumenge, hi haurà jornada de portes obertes.
Sí, exacte. Ja, precisament, és curiós, perquè tenim jornada de portes obertes aquest cap de setmana, que és el cap de setmana ibèric, però el cap de setmana següent també tenim jornada de portes obertes perquè són les jornades europees de patrimoni. Llavors, sempre són dos caps de setmana, els dos primers d'octubre, que, bueno, doncs, que la gent que ho sàpiga, que sempre són entrada gratuïta per disfrutar de les activitats que oferim.
En aquest cas, el dissabte serà de 10 a 2 i de 4 a 6 de la tarda. El diumenge hi torna a haver portes obertes de 10 a 2, en aquest cas només a la part del matí. I diumenge trobem una altra activitat diferent a la visita guiada que ens comentaves del dissabte.
Sí, sempre quan programem les activitats intentem buscar activitats que agafin diferents franges, no, de públic. Llavors, així com el diumenge, el dissabte és una visita que evidentment nosaltres l'adaptem al tipus de públic que ens vingui, però el diumenge sí que és un taller buscant el públic familiar, un taller que puguin fer pares, avis, mares, àvies i fills i filles, que el puguin fer tots junts, i és el taller de la construcció. hem triat la construcció perquè al final és una cosa que parla molt de sostenibilitat, no? Ells construïen amb materials que tenien a prop, per tant, allò, no?, que se'n diu ara, de proximitat, i l'aigua tenia un paper i un pes molt important en la construcció dels seus poblats i les seves ciutats.
I si hi ha algú que ens està escoltant i ha sentit una mica d'atracció per aquestes activitats, com ho pot fer? Es necessita reserva prèvia? Tenen algun cost?
No, tot és gratuït, el cap de setmana ibèric tot és gratuït. Sí que és cert que nosaltres el que demanem és reserva prèvia. Per què? Doncs per un tema d'organització, no? I un tema de la ràtio, de fer uns grups que siguin fàcilment o que siguin còmodes per tothom. Llavors, les reserves, nosaltres el que demanem és que la gent les faci o bé a través del correu, que és calafellhistoric@calafell.cat, o bé a través del telèfon de la Ciutadella, que jo, si voleu, us el dic sense cap problema, és el 977-69-46-83. A través d'aquestes dues línies, per dir-ho d'alguna manera, nosaltres anem agafant totes les reserves.
I teniu algun límit de reserves?
Sí. Tenim un límit de reserves perquè el personal som els que som, per dir-ho d'alguna manera, i llavors els grups són grups de 25 persones, màxim 30, per dir-ho d'alguna forma, i llavors, perquè si no, el que passa és que també, clar, el problema és que la Ciutadella és el que és, vull dir, a la Ciutadella les cases que tenim no eren cases pensades per 30 persones, no? Llavors, a dintre d'una casa costa posar-hi tanta gent, per això ens agrada treballar amb grups reduïts, perquè sempre és més còmode per tothom.
I parlant de persones, quantes persones preveieu que passin aquest cap de setmana per la Ciutadella Ibèrica?
Ui, doncs ara, mira, ara m'enganxes. No ho sé, si t'hagués de dir potser els que van passar l'any passat, però t'ho diria de memòria, doncs no sé si van passar 300, 400 persones ben bones en un cap de setmana, la qual cosa són uns números fantàstics.
Són uns números més elevats que la resta de programació que oferiu?
Sí, és un cap de setmana que tenim molta gent i una miqueta és el que et deia al principi, eh? En part és precisament per això, perquè la gent ja és una data que té gravada al calendari, és una data que la gent que li agrada visitar jaciments ibèrics doncs, sap que tots els jaciments ofereixen activitats i la veritat és que hi ha molta, molta afluència de públic i és el que et deia, això és meravellós.
Doncs moltes gràcies, Georgina Castells, per acostar-nos a aquesta programació d'aquest cap de setmana de la 24a edició del cap de setmana ibèric a la Ciutadella Ibèrica de Calafell i doncs convidem a tothom doncs, a acostar-se a gaudir d'aquest doncs, conjunt.
No, moltes gràcies a vosaltres per ajudar-nos a fer una miqueta més de publicitat, que sempre s'agraeix. Eh? Moltíssimes gràcies.
I després de passar pel Baix Penedès, ens n'anem fins a l'Alt Penedès, on trobem dos jaciments i el primer d'ells, el primer dels quals us en parlarem avui, és el que està a Avinyonet del Penedès, a la Font de la Canya. I saludem, perquè ens en parli, la Núria Catà, regidora de Promoció Econòmica i Turisme de l'Ajuntament d'Avinyonet. Bon dia, Núria.
Bon dia, Fanny, què tal?
Encantats de saludar-te i de poder aproximar doncs, una mica més doncs, a aquest jaciment a tots els oients d'aquí del Penedès en xarxa en aquest 24è cap de setmana Iber. Per què són tan importants aquestes jornades que es fan en aquests caps de setmana?
Bueno, aquest cap de setmana Iber és, al final és una oportunitat per redescobrir no?, aquests jaciments i aquests museus que tenim dins el nostre territori que ens parla doncs, d'aquesta època. Per tant, una manera de conèixer-ho, no? Més que s'agrupi tot en un cap de setmana, doncs dona l'oportunitat inclús, doncs, si vols fer tot un recorregut Iber, no? Pel nostre espai.
I per si algú que encara no coneix la Font de la Canya, parla'ns una mica del vostre jaciment.
Mira, el nostre jaciment dona nom una mica, entre cometes, eslògan del nostre municipi, que és l'origen de la vinya. Perquè en aquest jaciment, que es remunta cap als anys 650 abans de Crist, es van conservar moltes sitges on emmagatzemaven la producció agrícola i d'aquí doncs, es va creure que ja en aquesta època era una zona de vinya que s'especula que es consumia vi fenici i que això va portar a fer a cultivar la vinya en aquesta zona de Catalunya, no? Per això, clar, nosaltres diem una mica que és l'origen doncs, d'aquest vi que s'ha produït durant tots aquests anys i segles aquí al Penedès, no? I n'estem orgullosos.
I dins d'aquest cap de setmana que comença just demà, dissabte, dia 5, vosaltres proposeu a la Font de la Canya dues visites, bueno, quatre visites teatralitzades al jaciment ibèric.
Correcte. Aquestes visites teatralitzades les vam començar l'any passat en el nostre acte puntal del municipi, que és el Microbí, que són tot un seguit d'actes i una fira al voltant del vi. Llavors, l'any passat ja es va fer també coincidir aquestes visites teatralitzades amb el cap de setmana Iber, perquè és una manera d'acostar al públic en general a fer fàcil la visita del jaciment, perquè sempre diem, o sigui, nosaltres tenim la sort que ens fan la visita cada dissabte, primer dissabte de mes, els mateixos arqueòlegs. Però, esclar, és una visita molt tècnica i a vegades, doncs, en segons quin públic, ens pot costar una mica, no?, tan tècnica. I aquí ho fem a través d'un guió, un guió que ens va fer en Sergi Pompermayer, autor de teatre i guionista amb obres com, no sé, Plats Bruts o Jet Lag, i que ens dirigeix la Rosa Andreu, també actriu. Llavors, a través d'un guió humorístic, ens fan una visita molt planera i ens ensenyen una mica què es feia, no?, en aquella zona, que al final no deixava de ser, nosaltres sempre diem, el Mercabarna d'aquella època, no? I llavors, doncs, clar, d'una manera que intenta implicar amb el públic, es descobreix o es centra en aquella època.
És una manera d'apropar-ho més, no?, tot aquest públic, com comentes. I aquestes visites tindran lloc el dissabte a les 4 de la tarda i a les 6 de la tarda i també el diumenge a 12:15 i a 12:15 del migdia.
Exacte.
Seran quatre passes, no?
Quatre passes, sí. I llavors ens pensa que els passes també els acabem fent un petit tast de producte d'aquella època. Producte que es podria, que creiem que es podia elaborar en aquella època. Clar, tot això també ha estat molt coordinat amb Arqueobitis per l'hora, doncs, de buscar les coses, l'escenografia, tot plegat una mica, no? Inclús el tast que fem al final.
Es tracta d'una activitat adreçada a tots els públics, però que compta amb aforament limitat.
Sí, sí, perquè, clar, és una visita teatralitzada que tu vas movent per tot el jaciment i són uns grups, doncs, de 15-20 persones. Més és una mica complicat de portar-los. I per tots els públics, perquè la canalla també s'ho passa molt bé, eh?
I com ho pot fer si algú està interessat en inscriure's a participar a alguna d'aquestes visites teatralitzades?
Doncs a través de la pàgina web de Turisme Avinyonet, es venen les entrades, que pel públic adult són 12 euros i pels infants 8 euros.
Doncs moltes gràcies per acostar-nos avui, Núria Catà, aquest cap de setmana que gaudireu aquí a Avinyonet del Penedès, concretament a la Font de la Canya, al jaciment, i per apropar-nos, doncs, una mica més a aquesta part, a aquesta vessant de turisme, no?, de que teniu al vostre municipi.
Gràcies a vosaltres per també donar l'oportunitat, no?, de poder seguir donant a conèixer aquest jaciment. Gràcies.
I després de passar per Calafell i Avinyonet, ens n'anem fins a Olèrdola, on saludem a la Núria Molís, responsable de la Seu d'Olèrdola del Museu d'Arqueologia de Catalunya. Bon dia, Núria.
Bon dia.
Preparats i preparades ja per aquestes jornades que tenim aquí a tocar?
Sí, sí, clar, preparats, preparadíssims ja.
I per què són tan importants aquestes jornades? Justament ho comentàvem amb aquests altres dos jaciments que comentàvem, amb Calafell i amb Avinyonet, i ens comentaven que és una manera, doncs, també de trobar un públic molt fidel, però també d'arribar a nous públics. Per què considereu que són importants vosaltres des d'aquí a Olèrdola?
Bé, nosaltres sempre volem, la gent que ens dediquem a la cultura i concretament al patrimoni, doncs arribar a quant més públics millor. Estem en equipaments que són públics, és a dir, que són municipals o són de la Generalitat o gestionats per la Diputació de Barcelona, però que, doncs, tenen una vessant pública, costen uns diners, el seu manteniment, les activitats, i per tant el nostre deure és arribar a quant més millor. Aquests dos jaciments que s'ha esmentat, a Avinyonet i a Calafell, doncs són importantíssims jaciments d'època ibèrica, diferents un de l'altre. Olèrdola seria un tercer model, que és un enclavament, un poblat a dalt d'una muralla, amurallat, a dalt d'un turó, i que a més Olèrdola doncs, té aquesta vessant que té altres ocupacions també molt importants. Medieval, romana, prehistòrica. Per tant, per nosaltres doncs, és una manera de visibilitzar un d'aquests aspectes, el poblat ibèric, la cultura ibèrica, doncs, d'aquest jaciment, d'aquest conjunt monumental.
I aquest any, en aquest 24è cap de setmana ibèric, tot gira al voltant, el tema principal és el tema de l'aigua. Una de les activitats que vosaltres proposeu des d'aquí a Olèrdola és aquesta visita dinamitzada sobre quin era l'ús que feien els ibers de l'aigua. Us heu hagut de documentar, ja comptàveu amb aquesta informació o ho heu hagut de crear especialment a partir de que es va escollir aquest tema per aquest 24è cap de setmana ibèric?
El tema de l'aigua és present a Olèrdola en totes aquestes fases històriques que et comentava, la necessitat d'emmagatzemar, de distribuir, tant sigui una fortificació o una ciutat medieval o un poblat ibèric. Llavors, el tema de l'aigua el tenim present. Però per aquesta ocasió el que hem fet una mica és com un diàleg. Aquesta visita dinamitzada, que hem preparat de zero, però no de coneixements des de zero, sinó reordenant doncs, tots els coneixements que tenim, doncs una mica lligant el que és l'ús de l'aigua en època ibèrica, que és el que va doncs, aquesta 24ena edició, però també doncs, lligant-ho amb com l'ús que en feien amb una fortificació militar romana, perquè hi ha l'enorme cisterna i és un element doncs, per poder-ne parlar, i una mica també doncs, jugar entre el món ibèric i després el que van ocupar seguidament el lloc, que són els romans, aquests usos, les similituds i diferències, i també aquesta dinamització doncs, enllaça amb els nostres propis dies, no? Una manera doncs, de també prendre consciència de com s'ho feien a l'antiguitat, però també com ens hauríem de fer-ho nosaltres. No? Evidentment, doncs, triar aquest tema, quan fa principi d'any el vam triar, estava encara, doncs, encara està, de fet, el tema de la sequera molt present, no? I vam veure que era una manera de poder explicar, no? Com s'ho feien a l'antiguitat i potser que nosaltres reprenguem una mica doncs, també aquesta necessitat doncs, envers de l'eficient gestió.
Aquesta visita dinamitzada que just ens comentes tindrà lloc el dissabte a les 11 del matí i també el diumenge. I és una activitat adreçada a tots els públics.
És a tots els públics. El diumenge tot el dia és gratuït i el dissabte el que és gratuït és la visita, la visita dinamitzada.
Com comentes, el diumenge hi ha aquesta jornada de portes obertes de les 10 fins a 3 del migdia. També hi haurà aquesta visita dinamitzada. Es necessita reserva per venir a veure aquesta visita dinamitzada?
Sí, es pot anar a la nostra pàgina web i fer la reserva. És millor fer reserva, sí, sí. Ja en tenim bastantes.
I després hi ha una altra activitat a les 12 del migdia el diumenge, que és els colors dels ibers.
Sí, aquesta és una altra activitat, és un taller que fem des de fa ja bastants anys, que anem actualitzant, arrel de trobar una tintoreria d'època ibèrica, de l'única que es coneix a la península, d'aquest període i d'aquesta cultura. I, per tant, era un taller de tintoreria que, evidentment, és essencial el tema de l'aigua. Llavors, explicarem la tintoreria, com funcionava, i les restes que n'han quedat, sobretot, doncs, centrat en aquesta gestió que se'n feia de l'aigua amb una tintoreria. I després també doncs, es podrà experimentar en directe doncs, fer aquest taller amb elements doncs, que utilitzaven els ibers per tenyir tant els que siguin els fils com les teles. En aquest cas, el taller estarà destinat a tenyir teles, doncs, evidentment, amb productes naturals. Les anilines fa 150 anys que els colors sintètics són molt recents. Per tant, a l'antiguitat doncs, havien de tirar del que tenien al seu entorn, sigui mineral, vegetal o fins i tot animal, per poder tenyir doncs, les seves vestimentes, sobretot.
Aquesta és una activitat també adreçada a tots els públics i que també necessita reserva?
Sí, és millor. No, evidentment, doncs, no tenim moltíssima capacitat de poder fer aquesta activitat, concretament al taller. Però el que és l'explicació de la tintoreria i això, coses més generals, doncs, la gent s'hi podria afegir. Però concretament per l'activitat de taller, doncs, sí que és més limitada.
I noteu que en aquest tipus de jornades s'acosta més públic, en aquest cas, al MAC, a la Seu d'Olèrdola del MAC?
Sí. Nosaltres, clar, estem oberts, Olèrdola està obert tot l'any, els dilluns, diguem, però tot l'any està obert i, per tant, la possibilitat de veure el jaciment, sigui en visita, sigui en altres, no sé, les jornades del patrimoni, les jornades internacionals de la dona, moltes ocasions al llarg de tot l'any fem moltes activitats. I aquesta és l'ocasió, doncs, de centrar-nos en això, precisament en el món ibèric, un aspecte, doncs, que potser queda més soterrat darrere el que són les imponents restes d'època romana i medieval, no? Però els ibers hi van ser-hi i és una manera, doncs, també això de reivindicar-ho i de que la gent en pugui gaudir. I sí, sempre té, és un dies que ve, doncs, molta gent i que pot arribem a molt de públic.
Doncs amb aquesta tercera proposta del Museu d'Arqueologia de Catalunya, aquí amb la seva seu a Olèrdola, tanquem aquestes entrevistes perquè la gent pugui conèixer aquests tres jaciments del territori, la Ciutadella Ibèrica de Calafell, la Font de la Canya d'Avinyonet i, en aquest últim cas, hem parlat amb Núria Molist sobre la seu del Museu d'Arqueologia de Catalunya a Olèrdola. Moltes gràcies, Núria.
Gràcies a vosaltres.
Propostes de la Ruta dels Ibers, així com el cinema, el Temporada o el Festival per tu, són algunes de les propostes que us hem dut avui al Penedès en Xarxa. Bon cap de setmana!